Les dues en punt, l'hora dels esports. Aquí a Ràdio Sabadell comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
La situació del Sabadell no fa bona pinta i és una cosa que ja s'arrossega de fa temps, de fa setmanes. L'equip no carbura, no rutlla i cada cop li costa més tirar endavant els partits. Ahir, per exemple, va fer un bon plantejament i una bona arrencada, però a mesura que va avançar el partit va anar fent-se petit contra un Ebro que tàcticament va estar realment de 10. Els saragossans van sortir amb defensa de 5, Quico Ramírez ho tenia ben estudiat i doblant per les bandes i tirant els extrems cap a dins en zona de finalització va aconseguir desmuntar la idea inicial del tècnic dels saragossans, Manolo González. Aleshores, com si d'una partida d'escacs es tractés, l'Ebro va canviar la manera de jugar, va desvestir-se una mica l'eix de la defensa, però va enfortir les bandes i així va poder contrarrestar el bon inici del Sabadell. I en el tram final de partit, fins i tot, es va permetre el luxe de fer un pas endavant, d'arriscar, i quan va olorar la sang, de buscar un gol que li hagués donat els 3 punts i que va estar a punt d'arribar. Aquesta és la lectura futbolística d'un partit que no ha servit per sumar la famosa i desitjada victòria que el Sabadell necessita per trencar la ratxa negativa, distanciar-se del perill i viure amb més tranquil·litat al present. Després està la part de les sensacions. Fins ara l'equip no funcionava fora, però a casa es mostrava sòlid. El problema és que havia rebut equips de la zona playoff, davant dels quals va competir, però no va poder guanyar aquí a la Nova Creu Alta. El partit d'ahir, però, torna a generar encara més dubtes, sense esmenar encara la versió com a visitants, com a locals es va fer un pas enrere. No pel que fa al marcador, perquè és el tercer empat consecutiu a la Nova Creu Alta, però segurament sí de joc i d'imatge transmesa, ja que l'equip va acabar l'enfrontament gairebé fos. I també de situació classificatòria, per què no dir-ho, ja que després de 6 jornades sense guanyar, la part baixa queda a només un partit de distància. I encara rai, perquè la resta de marcadors van anar bé i en una jornada farcida d'empats les poques victòries que hi van haver no van a ser per rivals de part baixa, sinó de dalt. L'Hércules, el Barça B i el Cornellà, amb la qual cosa, tot i empatar, tot i no acabar amb bon regust aquest partit, encara haurem de donar per bo la X contra l'Ebro, que fa que la promoció de permanència estigui un punt més avall, estigui ara a 3 de distància. Arriba el moment decisiu, 11 jornades, 5 de les quals contra equips que estan per sota i 4 d'aquests rivals que estan o bé directament en descens o bé en play-out, com és el cas del pròxim contrincant, el Teruel, 3 punts per sota del Sabadell. El terme final comença a ser cada cop més adient i l'equip arriba amb una mala maror col·lectiva. Ahir, per exemple, el públic es va fartar. S'acostuma a dir que el millor en aquests casos és animar durant el partit i al final expressar el que calgui. I així ho va fer l'afició. Va ser amb el xiulet final quan la parròquia va esclatar amb escridassades contra els jugadors. Quico Ramírez i sobretot avui Esteve Calzada han sortit al pas defensant els jugadors i demanant paciència, suport i ajuda per sortir units d'aquesta situació delicada. Un públic, per cert, que malgrat el dia assolellat, la jornada matinal, que no hi havia futbol base ni territorial, que no coincidia amb la rua de Carnaval i tot i la campanya que havia engegat el club, malgrat tot això no va passar de 1.900 persones. Cadascú, per tant, té la seva part de raó. Els que creuen que a l'hora de jugar finals hauria d'haver-hi més persones a l'estadi, els que defensen que els jugadors s'estan deixant la pell, també els que demanen estar més a prop dels objectius ambiciosos que s'havien marcat a principis de temporada. I, de fet, fins i tot és bo que un club tingui un entorn crític, una afició exigent, o, com a mínim, és millor així que no pas una parròquia apàtica. Això sí, ha arribat el moment decisiu, potser és l'hora d'empènyer tots en la mateixa direcció i després, un cop resolta la papereta, ja vindrà el moment de buscar les causes del problema.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, del Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La ressaca d'un nou partit preocupant del Centre d'Esports centrarà el programa d'avui amb el Sergi Garcés, amb les declaracions de Quico Ramírez i, entre d'altres, també amb un dels millors ahir, Pol Ballesteros. Tindrem en vol amb el descens, podríem dir, virtual de l'OAR femení. Miquel Blanchard el tenim per Sòria, una mica de motor amb Sergi Giralt. I Sabadell sent la seu dels campionats de Catalunya universitaris.
I fora de l'hotel?
L'Atlético guanya 0-2 a Noeta contra la Real Sociedad amb el doblet de Morata i es consolida el segon lloc a 7 punts del líder indiscutible del Barcelona, que ha despenjat al Madrid després del seu triomf al clàssic de Lliga al Bernabéu. Aquesta nit, Butarque tanca la jornada a partir de les 9, Leganés-Levante, Dos equips que es veuen les cares empatats a 30 punts a la taula. I, per cert, a segona divisió, notícia de fa tot just uns minuts, l'exarlequinat Paco Herrera ha estat destituït a la banqueta de Les Palmes. Canviem d'esport, el Divina Seguro Joventut ja és quart a la Lliga Endesa de Bàsquet després del seu triomf a Fuenlabrada. La penya es va imposar còmodament per 74-106 i ara està igualada amb el València a la taula. El Baxi Manresa també va guanyar de 10 al Movistar Estudiantes, mentre el Barcelona Lassa va caure per un punt a la pista del penúltim, Lucan Murcia. I els Milwaukee Bucks han confirmat el fitxatge de Pau Gasol. El pivot català de 38 anys deixa San Antonio Spurs, on no estava tenint massa protagonisme, i arriba al seu nou equip amb l'objectiu, ha dit, de lluitar per l'anell de l'NBA. El Barcelona Lassa, de la seva banda, ha guanyat la Copa d'Espanya de futbol sala. L'equip blaugrana va ser clarament superior al Pozo Murcia a la final, tot i guanyar-la a València ahir per només un gol, per 2-1. Feia 6 anys que el Barça no s'enduia aquest trofeu. I per últim, el Freaking Granollers guanya per la mínima, també per un gol, a l'Azoti polonès, i continua en vida la Copa IHF d'handbol. En un partit força igualat, l'equip Vallèsà es va endur el duel ahir a l'Olímpic per 30-29 amb un Adrià Figueres, especialment encertat, autor de 7 gols.
I a les xarxes socials.
El tuit que ha publicat a mig matí Esteve Calzada i que està aixecant un munt de reaccions, el president del Sabadell ha escrit literalment això. Molt abatut ahir a la Nova Creu Alta en veure un sector de l'afició cridant contra els jugadors que amb més o menys encert ho van donar tot el camp. Estem en una lliga que no és la que voldríem i tots en patim les conseqüències. Jo el primer, però d'aquesta manera ens tirem un tret al peu.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnadador i ara entrenador Olaf Vildebur i també l'exarlequinat ara a les files de la Balompèdica Conquense, Adrià Parera.
L'enquesta.
Qui va ser per vosaltres el millor jugador del Sabadell ahir a l'empat a 0 contra l'Ebro? De moment el més votat és Pol Ballesteros. Això sí, teniu temps fins les 3 per dir la vostra, com sempre, amb el hashtag, amb l'etiqueta Twitter MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
La primera parte creo que hemos hecho el partido para poder marcar algún gol y la segunda parte creo que hemos hecho un partido para poder encajar algún gol, ¿no? Ese sería el resumen, ¿no? Que yo haría. Y no hemos llegado bien a la última fase del partido, que es también un poco bueno, lo que tenemos que mejorar, ¿no? Yo creo que hemos sido nosotros lo que hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo en ese momento, que es lo de circular rápido el balón, cambios de juego, dos contra uno en banda. Bueno, en la segunda parte lo hemos intentado, sí que es verdad que el partido ha sido un poquito más roto. Cuando nuestro equipo no es compacto, somos vulnerables. Somos vulnerables porque tenemos un campo muy grande, porque la gente también quiere que su equipo vaya con el marcador a favor, por el tema mental, un poco de todo, ¿no? La única cosa positiva que me tengo que quedar, pues bueno, portería cero. Y bueno, y hemos sumado otro punto, ¿no? Me sabe a poco, lógicamente. Pero bueno, un equipo como el Ebro, que lleva la trayectoria que lleva y fuera de casa, pues ha ganado al campo el Hércules y bueno, es por algo, ¿no? La afición está en su derecho y nosotros como profesionales, yo lo único que les pido es, una vez más, pues bueno, paciencia, que tienen que llegar los resultados. Después de los resultados, llegará el juego. Ahora este equipo tiene que conseguir resultados. Y si podemos, a partir de este empate, a partir de este cero en la portería, volver a ser sólidos fuera de casa y logramos un resultado positivo, creo que el equipo mentalmente se va a liberar y el equipo va a ser otro. Al final estamos en un tramo que el que pierda un poquito el Oremus va a tener problemas, ¿no? Y nadie quiere caer allá abajo, ¿no? Y bueno, que quedan aún partidos por delante, van a ser partidos muy importantes con rivales que se van a jugar lo mismo que nosotros. Tenemos que intentar ahora mismo, sin descansar ya, yo como entrenador, al Teruel, es un rival directo, un campo difícil, tenemos que dar ese paso al frente ya.
Toca fer aquesta passa endavant ja, com deia Kiko Ramírez, veient els números. Clar, jo sé que les mitjanes angleses és allò de guanyar a casa i empatar fora. Això d'empatar a casa i perdre fora jo crec que no és la mitjana de cap país, però és el que el Sabadell ha fet en l'últim mes i mig, 3 de 18, que al final és el que ha condemnat l'equip. Aquesta és una baixa de la classificació. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Toca reaccionar ja, com deia ara el míster.
Sí, toca sumar una victòria. Això és evident. Portem 6 setmanes esperant aquesta nova victòria des que va acabar el partit contra el Conquense, després de la desfeta al miniestadi. I en aquestes està l'equip. És evident. 3 punts ara mateix. Deia ahir Alberto Jogo a la Transmic, que és el triple del que suposa qualsevol altre resultat. I varia molt, més enllà de lo numèric, també lo emocional, el tema de canviar derrotes i empats per sumar de 3 en 3.
De seguida comentem una miqueta tot plegat, el tema de les crítiques, els tuits que està rebent Esteve Calzada després d'haver comentat el que hem dit ara fa uns segons a les xarxes socials. Parlem una miqueta de com queda la classificació després d'aquesta nova destrempada arlequinada. Però per començar, en l'aspecte futbolístic, ahir l'Ebro va anar clarament de menys a més i al final, potser a vegades ens quedem sempre amb el que succeeix en el tram final de partit i no tant en l'inicial, però si el Sabadell és cert que va entrar molt millor a l'enfrontament a partir del canvi tàctic, com dèiem abans, a partir de totes les modificacions que van anar introduint Manolo González sobre el terreny de joc, va acabant sent superior i fins i tot diria que perdonant al Sabadell.
Sí, et quedes al final amb les dues últimes ocasions i amb aquella sensació de contres perilloses que muntava a l'Ebro. Afortunadament, sense ser tampoc del tot massa ben regides, perquè l'equip va patir físicament en el tram final i les contres, com diem, els desajustos al darrere eren realment complicats de frenar. Però al final, en el còmput general, és cert que l'Ebro s'acaba enduent més per sensacions que també per ocasions, però que el Sabadell va anar de més a menys o que l'Ebro va saber, podríem dir, administrar, gestionar millor els minuts de partit, que a mesura que va anar passant el partit, els de Manolo González semblaven estar molt més còmodes que no pas al centre d'esport Sabadell.
Ahir teníem un comentarista d'excepció, un analista tècnic d'excepció com l'Alberto Ejogo, l'exarlequinat en el seu dia com a jugador del centre d'esport Sabadell. Demà, de fet, segurament serà protagonista una altra vegada aquí a l'Hotel Suís. Ens deixava al final del partit aquesta anàlisi del que va ser el Sabadell 0, Ebro 0.
L'anàlisi del partit.
Bé, hem vist un partit amb dos parts molt diferenciades. La primera, penso que el Sabadell els primers 30 minuts ha tingut pilota, ha arribat pels costats, tant Iosu com Òscar Rubio ho han intentat per les bandes. Ha arribat la millor ocasió del Sabadell amb aquest remat de Domínguez que ha parat De La Cruz, però després Manolo González ha sabut com capgirar la situació. Ha canviat de defensa de 4, ha estat més agressiu a l'Ebro i fins i tot a la segona part penso que ens hem lliurat de perdre el partit perquè l'equip aragonès ha arribat en 2 o 3 ocasions, sobretot la de Raúl González que ha tocat a la fusta dreta de Roberto i sobretot també la de Toscano, crec que és un punt del qual hem de rescatar la primera mitja hora de partit del Sabadell, però penso que hi ha coses a millorar. L'Ebro ha fet canvis, tots ells molt ofensius, posant gent d'atac, i nosaltres hem fet canvis segurament més conservadors, no? Traient gent d'atac, posant gent del centre del camp, per tant, és un punt, el fiquem a la butxaca, i de cara a la setmana que ve a Terol, doncs intentar rascar aquesta victòria.
Sempre diem allò de la teoria de la manta. Jo crec que el Sabadell, després de com ha patit les últimes setmanes, especialment fora de casa, això va acabar influint, podríem dir, a la manera d'afrontar el partit del Sabadell amb aquestes substitucions que deia l'Alberto Jogo, que havien estat menys ofensives que no pas les del rival. Això d'una banda, de l'altra, que clar, si a sobre l'Ebro estava fresc i es trobava amb cor d'anar cap endavant, doncs és més comprensible que faci aquesta passa endavant de dir, ja que hi som, remato el tema, fins i tot el tema de la pressió. No oblidem que el Sabadell ara sí està jugant sota pressió de saber que està a només un partit d'una patacada més, una ensopegada més, i veure de ple a la part baixa.
Jo la part dels canvis ofensius o defensius tampoc l'acabo de veure tant al 100%, eh? O sigui, és cert que pots acabar jugant-te-la amb els dos davanters en lloc de substituir un per l'altre en quant a la figura dels nous.
No, potser Adri Cuevas, però, que és més
sí,
migcampista.
Però vam veure un Adri Cuevas on va estar situat.
Sí,
no tant el perfil que és, que sí, que estem d'acord que podria haver jugat més endarrerit la seva posició natural, però va acabar sent el jugador, potser per frescura, potser per circumstàncies del partit o per interpretació del partit, però va acabar sent el jugador que va tenir dues arribades fins a la línia de gol. Després és cert que mal rematades o mal executades en el tram final.
O fins i tot el Carlos Cobo.
I al final Carlos Cobo, tornem al mateix, és un jugador que aquí, quan ens el venen al principi de temporada, és aquest segon lateral que pot ajudar, i en canvi, com venim veient en els últims partits, més amb Quico Ramírez que no pas amb Toni Saligrat, que gairebé no comptava l'andalús per Saligrat, i sí una mica més, tampoc és que sigui espectacular, però sí, va tenint aquest punt d'entrades, com a mínim amb una certa continuïtat. Carlos Cobo va ser per jugar per davant de Josu Azcoidi. Per tant, fet aquest apunt, aquest matís, sí que és cert que el Sabadell necessita frenar la sagnia. Fa setmanes que ho diem, bé, de fet ho diem cada 15 dies, no ho diem cada setmana, ho diem cada 15 dies, perquè si mirem els últims resultats a casa, doncs contra el Conquense no s'encaixa, contra el Baleares no s'encaixa, contra el Villarreal és cert que s'encaixa un gol, i ahir no s'encaixa. Això a casa. On ve el problema grandiós és que l'equip es desfà, com dèiem la setmana passada, quan juga a domicili. Des d'Egea, passant per Paralada, llavors a partir d'aquí la contundència de Barça, Ontinyent, i l'última, la més recent, de Sant Adrià de la setmana passada. És una lectura. Potser que físicament l'equip està patint, que les baixes l'estan fent patir també, i que els jugadors que acaben d'entrant no acaben de portar aquest punt de, el que diem, de frescor un cop més. I potser, quan tu saps que cap endavant no pots tirar molt més, millor quedar-te tancadet. Veurem. Ara la prova de foc, allò, la prova dels 6 que es diuen en aquests casos, la tens aquest proper diumenge a Pinilla. Si veiem aquesta versió de casa en quant a seguretat, solidesa defensiva, de no cedir tant terreny ni tantes ocasions al rival, o si torna, que esperem que no, la versió de fora de casa, o l'equip, insistim, encaixa amb una facilitat realment extrema.
Doncs caldrà veure-ho en un examen que la veritat no voldríem haver-nos de trobar en una d'aquestes, però mira, malauradament al final el calendari ha portat al Sabadell a Terol a jugar-se les garrofes contra un rival directe. La part positiva és que si fas la feina d'una vegada per totes després de 3 mesos sense puntuar fora de casa, distancies el Terol i distancies el Teruel, millor dit, i distancies tota la part baixa de cop. Dit això, després del partit hi van haver xiulets. Sí. I van ser destacats. És veritat que ahir no hi havia una bona entrada, perquè enganyar-nos, ahir amb el que s'estava jugant l'equip, i tot i complir-se gairebé tots els factors, no era televisat com a mínim per televisió de Catalunya, l'horari era prou bo per com va sortir el matí d'assolellat, no hi havia partits de futbol base ni de futbol territorial, ni en línies generals de pràcticament cap esport formatiu, perquè era el cap de setmana de Carnaval, i fins i tot hi havia hagut una promoció per les famílies del futbol base que volguessin anar a la nova Creu Alta. No els jugadors, que hi poden anar de normal, sinó les famílies dels jugadors de l'Obrador Arlequinat. La resposta, 1.800 i escaig espectadors, és a dir, una mica per sota de la mitjana. Això és el peix que es mossega la cua, que va ser abans. Si que l'equip no rutllava o que l'afició no hi donava suport. Si el seguidor necessita que l'equip funcioni una mica més per donar el cop de mà i anar a la nova Creu Alta, o si és al revés, si és el seguidor qui ha d'empènyer l'equip quan està en un moment tan tocat com aquest. Sigui una cosa o sigui l'altra, els que van venir ahir van mostrar en el tram final de partit, sobretot quan va acabar l'enfrontament, el seu descontentament, la seva crítica cap als jugadors. Jo crec que estava sobretot focalitzada ahir aquesta xiulada general. Una xiulada que també va deixar una declaració de Quico Ramírez dient que entén que el públic és sobirà i que pot fer el que correspongui o el que cregui o el que consideri oportú, i que no queda una altra que girar la truita. I avui Esteve Calzada, que ha dit literalment que això és un tret al peu i que és una lliga a la qual no volíem ser-hi cap dels que estem a l'entorn del Sabadell, però que ara el que hem de fer és unió i unió. Com ho veus? Com analitzes tot plegat? Perquè el caldo de cultiu en una situació com aquesta no seria el millor.
Comencem per la primera part. Dels números que mou ahir el club, ens estan assegurant que unes 200 entrades eren d'aquestes de promoció. Per tant, part preocupant que 800 socis aproximadament no van venir ahir a l'estadi. Com a mínim 800 persones de les que tenen carnet abonament d'aquesta temporada ahir no van passar per l'estadi. Aquí deixo la primera de les dades preocupants, quan a sobre les xifres d'abonats del Sabadell, sempre diem, clar, 800 de 2.300-400 que pot haver-hi és una proporció excessivament alta. Això per posar-ho damunt la taula sense cap mena d'anàlisi. La segona part és un món complicat, perquè al final gairebé tothom tindria la seva part de raó i ningú la veritat absoluta. Que Esteve Calçada pugui estar molest es pot interpretar ja no tant només per la part esportiva, sinó, recorda Adri, el que veníem recordant des de feia setmanes, el que està sent el treure endavant aquest dia a dia del Centre d'Esports Sabadell. Ara fa una setmana ho comentàvem, s'havia tancat la primera fase de l'ampliació de capital i es va fer amb uns números ridículs. en teoria aquesta setmana potser fins i tot el president parlarà davant els mitjans per analitzar precisament en quin punt ens trobem d'aquesta ampliació de capital. Dintre d'aquesta dificultat en el qual ens trobem, home, m'imagino que a ningú no li agrada que a sobre tenia aquesta sensació de no tenir el recolzament o el suport absolut. I per altra part està innegociablement el que deia Quico Ramírez, que és la part del públic. Al final, el que paga per veure l'espectacle és sobirà de tenir motius, i a més, quan l'equip te'ls està donant, malauradament, per fer-ho. Pots fer-ho d'una manera, pots fer-ho d'una altra, no cal remuntar-se tan lluny, i no vull recordar aquell episodi del que va passar per Alada. No pel desenllaç, sinó per on és l'inici d'aquell incident final de Peralada. Acaba venint provocat per un mal partit de l'equip, amb una reacció d'aquell públic que ha estat donant suport durant molts minuts i que arriba un moment que ja no vol mostrar més aquest suport. Ahir, com a mínim durant el partit, jo no sóc testimoni, si algú m'ha de corregir que ho digui, que durant el partit hi hagués gaire crítica, més enllà de moviments puntuals, però sí que és cert que quan es xiula al final del partit i es consuma doncs aquest nou empat a casa, que no, jo, a més, aquesta vegada no ho focalitzaria en un punt concret de l'estadi. Va ser no majoritari, però sí molt repartit en quant a les graderies de la nova Creu Alta.
De fet, és un cop finalitza el partit i això implica que molts ja han marxat cap a casa perquè van enfilar en el tram final de partit veient el desenllaç. Per tant, gairebé no podem parlar ni d'aquests 1.800 que dèiem abans, sinó que eren les restes el que quedava encara a l'estadi creualtenc. Dit això, avui, com és habitual, el Pau Vituri ens ha deixat el seu particular abecedari del que va ser aquest nou empat. Això també donaria per moltes voltes. Tres jornades, o tres visites, millor dit, de l'Ebro a la nova Creu Alta, i tres vegades que ha tornat cap a Saragossa sense haver encaixat ni un sol gol. És el segon equip de tota la història que ho aconsegueix després del Cornellà. I mira que per Sabadell, per la Vella o la nova Creu Alta, han passat el Madrid, el Barça, l'Atlético, el València, el Depor, l'Atlètic, la Real i qui vulgui, Sevilla, Betis. Doncs el Cornellà i l'Ebro són els únics en tota la història que en les seves tres primeres visites aquí a Sabadell han marxat sense rebre cap gol. El que deia, el particular ABC, la lectura del Pau Vituri d'aquest nou empat sense gols a casa de l'equip de Quico Ramírez.
L'abecedari Arlequinat.
D. De bloqueig. El joc de l'equip va fer mostres d'involució durant el partit d'ahir. En defensa de 5 de l'Ebro, el Sabadell va trobar espais a l'esquena dels carrilers i Antonio Domínguez es va quedar molt a prop d'obrir la llauna. En defensa de 4, els de Quico Ramírez van anar reculant i el conjunt saragossà va ser superior durant la segona meitat. El xut al pal de Raúl González en el minut 85 va posar a prova el cor de més d'un.
Oh.
12. Són les finals que li queden al Sabadell abans d'acabar la Lliga. El mal menor és que el cap de setmana no ha estat del tot negatiu. Els arlequinats tenen 8 equips per sota, 5 van empatar i 3 van perdre. El play-out i el descens estan a 3 punts, mateixa distància que el rival del pròxim diumenge, el Teruel.
S.
De Sandro Toscano, l'exarlequinat sabadellenc va ser un dels més destacats de l'Ebro. Els millors minuts dels arlequinats saragossans van coincidir amb la versió més brillant del migcampista de Cambrils. Fins i tot va perdonar el gol als 10 minuts de la represa. En dies com aquest, un es pregunta què hagués passat si un dels herois de la Copa Catalunya continués jugant a l'estadi.
X.
De xiulets. Així va acomiadar el públic de la nova Creu Alta als jugadors després de l'empat, però la megafonia es va encarregar de silenciar-los amb l'himne a tot drap. La paciència s'està esgotant després de la 6a jornada consecutiva sense guanyar. A Twitter, el president Esteve Calzada ha admès estar abatut, però diu: d'aquesta manera ens tirem un tret al peu.
La lectura que deixava el Pau Vituri, tot això, com comentàvem, encara rai, Sergi, perquè després de com va quedar la matinal i com vam anar tots a dinar, amb aquell punt ensupits, emprenyats, preocupats, amb urgència, mirant de retruc què feia un i què feia l'altre, encara mira, l'Alcoyano va perdre a casa contra el Cornellà, per cert, amb gol d'un sabadellenc i un exarlequinat com l'Eloi Gila per sentenciar el 0-2 de l'equip d'un altre exarlequinat, del Xavi Calm. I la resta de marcadors, Castellón i Atlético Levante, van acabar empatant amb un gol granota a última hora. Una jornada amb molts empats. Ahir hi havia 8 partits de 8, 7 van acabar amb empat. I entre unes coses que gairebé tothom va empatar i unes altres, que els pocs que van guanyar no van ser de la part baixa, el Sabadell encara ha posat una miqueta de terra de pel mig. Recordem que començava la jornada a 2 del play-out i a 3 del descens directe, ara és a 3 de les dues parts, de la promoció de permanència i també del descens, que hem sortit indemnes, podríem dir, d'una mala jornada.
Hem sortit i portem 6 setmanes, sortint gairebé nets...
No, 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 no
tan greu, perquè al final no tothom pot sumar, evidentment, i els de dalt tampoc no fallaran cada setmana, com va haver-hi una fase de la temporada on semblava que ningú volia el liderat, ni Atlètic Balears ni Villarreal. Aquesta setmana, punxant aquests dos, perquè ens entenguem, al final les tres victòries fins i tot et beneficien. Per ser concrets, el Cornellà fa la feina...
Qui ho havia de dir, eh? Fa dos mesos?
El Cornellà fa la feina al Coi, prèviament el Barça fa la feina contra l'Ontinyent, i això permet que equips...
Fins i tot el Villarreal ve empata al temps afegit sobre la botzina, sí, sí, a la Fuensanta.
Per això et dic que al final acabes sortint prou ben parat del que podia haver estat una mala jornada on et podies haver vist superat, perquè a més el teu avaraix general fa freda, amb la qual cosa et podries haver vist superat ni que fos numèricament a la classificació per dos, tres equips tranquil·lament ahir a la tarda o al final d'aquesta jornada. No és per llançar coets, perquè algú pensarà és que al final us conformeu amb les molles, amb sí, res, sí. I és veritat, en aquesta batalla ara final d'11 partits on ja saps que et tocarà patir, a no ser que siguis capaç de tirar dos, tres seguits ara endavant, i ja ens oblidem d'aquesta història, i en el bon sentit de la paraula ens avorrim a final de temporada,
tant de bo,
que ara ho donaríem per molt bo, la realitat és aquesta. La part positiva fins aquí. La part negativa, o la part realista, que el que estem dient, que és que Teruel és un rival directe ara mateix, que guanyar-lo és ampliar ben bé amb ells més a baraix la classificació d'aquesta zona baixa.
No, et col·locaries a tres partits ja, amb ells.
La part no tan bona és que tot el que no sigui guanyar, fins i tot empatar, no tant amb el Teruel, però sí amb els rivals que venen per allà darrere, pot provocar una situació de complicació. I si a sobre no empates ni guanyes, sinó que perds la Pinilla, doncs, home, que estàs empatat amb el Teruel, a més del que puguin fer els rivals també d'aquesta zona baixa.
Clar, aquí al final, a l'hora de fer lectures positives i negatives, del partit d'ahir, ho deia també Quico Ramírez, porteria 0, és veritat que va posar a prova els gairebé 1.800-1.900 cors que hi havia ahir a la Nova Creu Alta, Sandro Toscano i també Raúl González, amb les dues ocasions claríssimes que van tenir en el tram final de partit, però sí, és veritat, Roberto no va encaixar, i per tant és un bon punt de partida pensant ja en la setmana que ve si aconseguim, sobretot una vegada per totes fora de casa, això jugar aquest problema. Però la lectura del got mig ple o mig buit, i no sé si ho prefereixes d'una manera o de l'altra, 11 jornades per endavant, per tant, podríem dir que un quart de lliga encara, o sigui, que era un món, però d'aquestes 11 jornades hi ha 5 que són equips que estan per sota la classificació. És més, de la part baixa, si agafem només els 5 últims, només contra l'Ontinyent el Sabadell ja ha jugat els dos partits. La resta encara ha de jugar contra el Castellón, encara ha de jugar contra el València Mestalla, o, per exemple, encara ha de jugar amb el Teruel aquesta setmana. És un arma a doble fil, perquè si el Sabadell fa la feina és perfecte, perquè et distancies, guanyes a baraix, etc, i sobretot fas que el rival no sumi aquella setmana, però és que, clar, no et pots permetre ensopegades en aquest tipus de compromisos.
No. És evident. No pots permetre el que diem començant per Teruel. No pots permetre no guanyar el Teruel i, sobretot, ja no et dic perdre contra el Teruel, però és la realitat. Al final, el teu calendari amb aquests 11 partits per endavant et deixa que t'has de veure amb equips de la part alta com Lleida o com Cornellà i Hèrcules, per citar-ne tres ràpids, i que, sobretot, has de veure, com dius, doncs això, amb Atléticos Levantes, amb Mestalla, que també ha de venir a l'estadi, amb el propi Alcoyano, al qual hauràs de visitar, Teruel aquesta setmana, Castellón, que també ha de venir. Bé, és veritat, és que només portem 8 jornades de la segona volta. El problema és quan ja comences a veure't abocat a aquesta situació, a que la teva nova realitat seran aquests 11 partits a cara o creu, i amb un únic objectiu, que sigui el de no patir en excés per veure't fins i tot mirant de reull amb el retrovisor a la zona calenta. Per això dèiem que tant de bo al final de temporada ara pugui ser que ens avorrim molt, que no tenim cap objectiu més i que la feina està feta ja, només pensar en haver de planificar ja de zero una altra temporada 2019-2020.
Gairebé 2:45 de la tarda, i a tot això la plantilla, avui Pedro Capó i Fernando Pajarero, després parlarem de qui de moment està sent el més votat de la plantilla, però comencem pel menorquí, no?
Sí, per Pedro Capó, en aquest cas, sabent una miqueta o fent un dibuix ràpid de com van veure el partit, com el van interpretar i com es van veure, doncs, això, superats o a ritme de l'Ebro en el tram final de l'enfrontament.
Jo crec que han plantejat el partit i tenien molt clar com en sortirien ells, no? Jo crec que s'ha reflexat sobretot els primers 20-25 minuts que hem estat clars dominadors, sabíem on els hi podíem fer mal i d'aquí que ells hagin hagut de canviar de sistema, hagin hagut de canviar la seva idea i jo crec que ells venien amb la confiança pels núvols, havent guanyat les seves tres darreres sortides, les dues últimes a Hèrcules i al Coll, i això els havia funcionat i ho han hagut de canviar, jo crec que per mèrits nostres, i després ens ha costat molt reposar-nos en aquest canvi tàctic seu.
Això també donaria moltes lectures, perquè és tan cert una cosa com l'altra. És tan cert que l'Ebro va haver de canviar el sistema perquè el Sabadell l'havia interpretat a la perfecció, com també que aquesta correcció va fer que els altres 55 minuts de partit fossin precisament del conjunt aragonès. I de fet és veritat que jugant d'aquesta forma contra l'Hèrcules, per exemple, van aconseguir la victòria del Rico Pérez, però també és cert que l'Ebro és un equip prou camaleònic i que en altres partits ja havia fet aquest canvi de dibuix, començar amb una manera de jugar amb 5 defenses, amb 3 centrals, i després, durant el partit, depèn de com avanci la cosa, Manolo González canvia de sistema, com va fer ahir aquí a Sabadell. Pedro Capó, d'una banda, de l'altra, Fernando Pajarero.
Doncs en aquest cas, punt a Marc per el malagueny, sobretot,
de l'Ebro, per cert,
veient sobretot el que diem, no? Aquest canvi que es va produir entre la primera mitja hora de partit amb un Sabadell més dominador i amb portant les ocasions, a tot el que va succeir en aquest tram final de la primera meitat i sobretot en els segons 45 minuts.
Un punto amargo, ¿no? Porque, bueno, en casa yo pienso que se tienen que quedar otros puntos. Sí que es verdad que, bueno, al final, viendo los últimos minutos, pues ese punto viene bien porque, como tú bien dices, han tenido su ocasión en la segunda parte, la primera parte ha sido nuestra, hemos tenido una ocasión bastante clara que el portero se ha acabado palo, pero los últimos 20 minutos sí que es verdad que las contras ellos nos han hecho bastante daño.
I a tot això, dins del que es pot rescatar també del partit d'ahir, com dèiem, porteria 0 del Sabadell, la jornada va afavorir el conjunt arlequinat i un Pol Ballesteros que sembla que està guanyant una mica de protagonisme de galons en el terreny de joc, aprofitant absències com, per exemple, la de Felipe Sanchón, que porta ja 2-3 setmanes de baixa per problemes musculars. El de Vilassar s'ha guanyat un lloc a l'11 titular i cada vegada el veiem més actiu. Durant bona part de l'enfrontament, com a mínim així, estan recollint els vots des de la redacció, el Pavitur i el Sergi Parc, de tots vosaltres que esteu votant a través de Twitter, MVP946, des d'ahir a les dues aproximadament, quan va acabar l'enfrontament, i Pol Ballesteros de moment és el més votat. Com sabeu, teniu 27 minuts per tancar aquesta votació de l'MVP del partit d'ahir. Però avui ens quedem amb Pol Ballesteros, no només per tot això que hem comentat, sinó també per les seves declaracions.
Sí, va parlar ahir el jugador maresmenc i també fent un cop d'ull ràpid a la situació immediata o aquest escenari actual en el qual ha de viure i amb el qual ha de conviure la plantilla del Centre Esport Sabadell. Comencem per pròpiament la lectura del partit. En aquest sentit, hem vist punt a Marc, una mica de realisme de Pedro Capó a l'hora d'analitzar el partit. En el mateix camí, Pol Ballesteros, no poden estar contents, o sí, depenent de com vulguis posar el punt d'inici en el partit d'ahir, però sobretot pensant ja en què, el que dèiem al principi d'aquest programa, que això s'ha de fer bo des de ja.
Creiem que podien entrar els 3 punts, però bueno, al final hem sumat un punt, que no estem contents, però el fa sumar un punt i allunyar-nos una mica de la zona que no ens agrada, i la setmana que ve fer-lo bo i amb els 3 punts a Teruel.
Doncs fer-ho bo a Teruel, sabent això sí, que costa i guanya moltíssim, i que el Teruel, per més que es trobi en aquesta zona baixa, hem de recordar que no perden tota la segona volta el conjunt aragonès. No sé si sona la història de l'Ebro, que va venir ara fa unes hores aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, però el Club Deportiu Teruel no ha perdut en aquestes 8 jornades que portem jugades a la segona volta. De fet, el seu últim butxí va ser el mateix que el de l'Ebro, el Cornellà, que es veu que és especialista en això d'aparèixer a les estadístiques, i va ser a la última jornada, la primera volta, per buscar-li només el punt diferencial a Adri. L'Ebro no havia perdut en tot el 2019, per aquella últim partit de la primera volta que es va jugar ja en el nou any. En canvi, doncs, el Teruel sí que ha perdut en aquest any, va perdre el dia de Reis, com diem, a més a Pinilla i contra el Cornellà. Això el que diuen les estadístiques.
No, sí, al final les estadístiques també són semblants a les de la primera volta, que recordem que parlàvem del Teruel com un dels equips revelacions en aquell moment, que arribava a la Nova Creu Alta jugant un futbol atrevit, però encaixant molt pocs gols, i al final, en l'últim partit que han jugat, per exemple, a casa, van guanyar 4-1 a l'Alcoyano. És veritat que l'Alcoyano tampoc passaria pel seu millor moment, precisament perquè es troba dins del descens directe ara mateix, malgrat el canvi d'entrenador que han fet. Però vaja, és veritat que les estadístiques no serien les millors, ara com ara.
Sí, o com a mínim, vistes des de la distància, eh? Després caldria analitzar aquests 8 partits amb les seves característiques, amb les seves circumstàncies. És cert que l'últim partit a casa el van resoldre amb contundència davant el Deportivo Alcoyano, davant
també
un altre...
És veritat que han fitxat, eh?
Sí, sí, no, evidentment, i que tenen aquest punt de vinculació, que van caient jugadors d'Osca de tant en tant per acabar de reforçar la plantilla de sobre. Però bé, dit això, per no marxar de la història, el que dèiem, la dificultat de guanyar o no, però des del punt de que ja toca fer-ho i ja toca pensar-ho dintre d'aquesta història, aquest punt també de pressió amb el qual juga l'equip.
Ens està costant treure victòries, portem doncs, un parell de mesos, si arriba que guanyem, tenim ganes de donar-hi alegres a l'afició, que no responguin com entenem que respon al final, però bueno, ja et dic, l'equip treballa molt dur durant la setmana i intentem aquí que es vegi el camp. Ja et dic, avui un partit molt complicat perquè un rival amb una molt bona dinàmica, al final bueno, un punt que ens sap a poc, la veritat.
Doncs mal regust, les coses com són. El partit d'ahir deixa mal regust i acabem precisament allà on hem començat, amb el tema de les crítiques, amb el tema de la pressió que pot tenir la plantilla interna i externa, de la graderia i de dins del vestidor i de la classificació. Vaja, no és el millor escenari possible. Sobretot és un escenari inesperat, que jo per mi és la part més perillosa de tot plegat, perquè hi ha diferents perfils d'equips en aquesta part baixa de la classificació. Un, que ja sabia que s'hi trobaria allà, un perfil Teruel, per entendre'ns, que ja sortia amb la idea d'intentar salvar els mobles o el Conquense, per exemple. L'objectiu ja era la permanència i prou. D'altres, que ni molt menys era aquest la fita, l'objectiu, però que s'hi han vist des de la primera jornada, el cas del Castellón, per exemple, que no és que sigui una temporada bona ni en la línia del que tenien previst, però com que porten allà tota la temporada, ja s'hi han acabat acostumant, i a mi el que em fa por és que el Sabadell pugui veure's immers per sorpresa en el tram final i sense que fos el que esperàvem. Però vaja, dit això, pressió. Amb això rematem les declaracions de Pol Ballesteros.
Sí, el Castellón és un dels que s'ha hagut de reinventar un cop veient la seva realitat de temporada, i el Sabadell sembla que s'haurà de reinventar anímicament també amb aquesta nova realitat, no? Doncs en aquesta línia. Pressió, veure't en aquesta lluita nova i a més en una lluita molt perillosa com és la d'un possible descens o lluitar per salvar la categoria. Diu Pol Ballesteros que això va dintre del sou, dintre de la realitat del professional, i que amb això hauran de saber conviure.
Pressió, és que al final això és el que ens agrada, jugar a futbol, i la pressió i de fer feliços a la gent, i nosaltres si guanyem serem feliços. La pressió és aquesta de clar, que arribin els resultats, això està clar.
Doncs et vull feliç la setmana que ve. D'aquí en 8, dilluns aquí a l'Hotel Suís, més ens val, eh? Tornar amb un somriure.
Tant ens val, i sobretot més val que sigui així, perquè si no la cosa realment es comença a complicar. Quan vagi tot una mica més suau, sí, que esperem que sigui després de la Pinilla,
confiem.
Hem de parlar de temes que, evidentment, ara amb l'actualitat esportiva estan quedant molt penjats.
No fotis.
Tema d'una...
Fem un Hotel Suís de 2 hores,
un si festival cal. Que estan organitzant les penyes del Sabadell, en parlarem, amb els exjugadors com a protagonistes. Algú diria, avui millor que no toqui, doncs no toca. I després, que en breu hem de... Jo ho explicàvem a la prèvia del partit també, que en breu hem de conèixer aquesta nova botiga online que el Sabadell ha de posar en marxa des de ja, pensant precisament en el proper partit a casa, encara sense horari, tot apunta que serà diumenge a les 5 de la tarda, davant el conjunt de la Unió Esportiva Cornellà.
Per si faltava poc, aquí també tenim la part d'un equip enratxat a la classificació. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Fem una aturada en el camí, de seguida hem de parlar, per exemple, d'altres històries del Miquel Blanchard i la seva cita, no ho dic malament, no, a Numància, a Sòria.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis. This is a journey
into sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i una miqueta més, i seran 3:45 de la tarda. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adi.
M'has d'explicar això perquè la veritat ho hem de fer amb calma per acabar d'entendre-ho. Nosaltres parlàvem la setmana passada amb Miquel Blanchard, amb el triatleta sabadellenc, que estrenava temporada a Sòria, al Campionat d'Espanya de Duatló de Numància, 10 quilòmetres, 60 en bici i 10 més corrent al final.
Correcte.
I fins aquí molt bé, fins que avui sabem que ha fet un bon temps, que hagués aspirat a la victòria a la categoria elite, però que hi va haver un problema logístic, podríem dir.
Totalment, perquè ell va decidir inscriure's el mateix divendres, evidentment el van acceptar en la categoria d'elite, per si qui és, Miquel Blanchard, però resulta que elite, la federació només deixa participar un màxim de 100 duatletes. Per tant, ell quan va arribar allà es va trobar en què li van dir que no estava entre els 100 primers i que estava en la teòrica llista d'espera dels corredors que vindrien després si algun dels 100 primers renunciava. Així ho explica el mateix Miquel Blanchard.
Per tant, jo vaig anar allà sense veure el llistat de sortida, pensant doncs, que ja estava, evidentment, a la sortida d'elit, i a l'arribar allà em diuen, no, i si tu estàs en llista d'espera, i si no entres, doncs sortiràs en grups d'edat. I no em van acceptar, no hi van haver prou de renúncies, i em van posar en grups d'edat. Per tant, vaig sortir 10 minuts després dels elit.
O sigui, arriba un tio que ha fet el Mundial Ironman entre els millors de tot el món, 17è en el seu dia fa 3 anys i mig a Hawaii, a Kona, i competeix amb un grup, no diré d'aficionats, però no amb el grup capdavanter, perquè no estava dins de la llista dels 100 primers.
Correcte, i ell deia que és veritat que s'havia inscrit tard, però estava una mica indignat per aquest fet, no? Perquè Miquel Blanchard, amb tot el que ha demostrat que no el deixin participar en la categoria d'elit perquè posen el límit de 100 participants, doncs la veritat és que és sorprenent. Amb un temps de 2 hores, 33 minuts i 33 segons, amb aquest temps Miquel Blanchard hagués quedat tercer en el grup d'elit.
I però clar, sense cap referència.
Sense cap referència. De fet, ell explica que es veia amb opcions de guanyar si hagués participat amb els elit.
Vaig haver de remuntar totes les posicions possibles, adelantant un fotimer de persones i fent-me una carrera totalment en solitari. I llavors, clar, pues, per temps, pues, hauria sigut pues, tercer d'Espanya, absolut. Inclús jo crec que bueno, hagués pogut estar alguna més endavant. I de grups d'edat, doncs sí, clar, des del primer moment doncs vaig marxar i vaig fer la carrera sol.
Al final, Blanchard també assegurava que aquesta prova era una mica per rodar-se de cara a l'estiu i, per tant, almenys, home, no era un campionat, diguem, sí que li feia il·lusió guanyar-lo, però tampoc era dels més rellevants per ell de cara al seu gran objectiu, que al final serà classificar-se pel Mundial d'Ironman d'octubre a Kona, Hawaii. Per ser els vencedors finals en la categoria d'elit, que al final no va poder participar Blanchard, van ser Gustavo Rodríguez en homes i Elena Alberdi en dones.
Doncs se'ns queda sempre el dubte de saber què hagués passat si Miquel Blanchard hagués pogut competir en aquesta categoria d'elit, perquè per temps ha demostrat ja que estaria entre els millors. Va guanyar aquest Campionat d'Espanya de duatló de mitja distància a Sòria en el grup de 35 a 39 anys d'edat.
Correcte.
Però clar, no va poder demostrar-se a si mateix a la resta si estava o no al nivell dels d'elit. Històries curioses que deixen el món de l'esport. Gràcies, Sergi, fins ara.
A tu, Adri.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Més coses, hem de parlar malauradament d'un descens virtual, podríem dir. L'Oar Gràcia femení frega com a mínim el descens matemàtic a la Lliga Catalana. Les verdiblanques són a 7 punts de la permanència, que només en resten 8 pel final de la Lliga a Plata. La victòria de l'Agustinos d'Alacant, el seu rival directe dissabte, el dia abans del partit de l'Oar Gràcia femení, va condicionar i molt l'ànim de la plantilla sabadellenca l'endemà diumenge, jugant a Sant Joan d'Espí. Com a mínim, això és el que ha dit el tècnic del Gràcia femení, el Dani Lara, després d'una derrota amb un resultat ben poc habitual en el món de l'handbol, com és aquest Sant Joan d'Espí 20, Oar Gràcia femení 11.
El resultat d'ahir d'Agustinos, home, ja ens deixava molt complicat, si ja era prou complicat la idea d'intentar remuntar. Sí, la veritat és que tothom ha arribat al partit amb un pèl això, destrempat, perquè, bueno, si Agustinos continuava sumant, ja no tenim res a fer, ja.
Com dèiem, 20-11 va perdre l'equip amb aquest punt de destrempada que deia el Dani i Lara a la pista del Sant Joan d'Espí. Després d'un inici ple de dubtes, el rival es va poder distanciar en el marcador, tot i tenir també un percentatge d'encert realment molt, molt, molt baix en el llançament. L'Oar femení va estar bé en defensa, com demostren els 20 gols del rival, però sense idees en atac, amb aquests 11 gols anotats. La pròxima setmana, per tant, podria ser ja matemàtic el descens de l'Oar femení. Lara creu que han de seguir amb la mateixa idea, tot i no poder pensar ja en la salvació.
Ara hem de fer respectuosos amb la competició i amb el club, no? I lluitar els quatre partits com si fossin quatre finals, que òbviament l'objectiu de la permanència doncs l'hem de deixar de banda perquè no hem de lluitar per aquest tipus d'objectius. El que sí que hem de lluitar és per acabar la temporada amb un altre regust.
Per tant, canviar el regust, donar una bona imatge, objectius que ja no tenen res a veure. La classificació, de fet, l'entrenador de l'Oar femení, des de fa un parell de setmanes també director tècnic de l'Oar, ha pensat més enllà, arriba l'hora de planificar fins i tot la pròxima temporada i de formar una nova plantilla, assegura que independentment de quina sigui la categoria.
Si després juguem a Plata o juguem a Lliga Catalana, doncs serà un condicionant més. Però hem d'intentar rescatar totes les jugadores, les que no s'han vist amb cor de pujar al primer equip, les que estan al primer equip perquè hi siguin i estiguin amb una bona sintonia, que ara mateix no hi és, i que el club doni una volta, i deixi aquesta dinàmica de perda.
De fet, l'anàlisi feta avui per Dani Lara ha estat en profunditat, i no només de la situació del sènior femení, sinó de tota l'entitat en general. Assegura l'entrenador que la situació d'aquest primer equip femení no correspon amb el bon estat de salut que travessa la base gracienca.
Ara mateix jo trobo que el primer equip no està donant la mida de lo que dona a tota la resta del club. I tenim jugadores molt maques, tant al cadet, tant al juvenil, i aquestes jugadores han de veure el primer equip com una continuació de la seva carrera esportiva a l'Oar, i que no hi pensin en marxar en altres clubs perquè els hi vengin un altre projecte. Trobo que això és el primer pas, definir un projecte que il·lusioni a tothom.
Per això, i per rematar aquesta anàlisi, Dani Lara ha qualificat de situació precària la de la primera plantilla femenina, afirma que les jugadores del sènior estan patint massa i que això ha de canviar en els pròxims mesos, en les pròximes temporades, perquè la base que puja des de categories formatives se'n beneficiï i no marxi a d'altres clubs a l'hora de fer aquest salt a sènior. Molt a corregir, per tant, a l'equip femení de l'Oar Gràcia després d'aquest virtual descens des de Plata del sènior. I pel que fa a l'equip masculí, segona ensopegada consecutiva de l'Oar, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell es van veure sorpresos dissabte per un equip de la part baixa com el Poblenou i donen un pas enrere en l'objectiu de quedar entre els 5 primers classificats de primera nacional. Els barcelonins es van imposar per 33-35 en un guió molt semblant al de la derrota de la setmana anterior amb el Sant Esteve Sesrovires. Bernat Correro, autor de 4 gols, parla d'un partit molt estrany.
La segona part, tot i començar bé els 5 primers minuts, se'ns van apropar, ens van fer un parcial, em sembla, de 5-0. I d'allà no vam saber cap girar-ho. Va ser un partit molt estrany perquè ningú es va sentir gens còmode ni amb atac ni amb defensa, sobretot, però al final és el que encaixar 30, 35 o 36 gols és molt complicat guanyar un partit.
Per Bernat Correro els va faltar més encert en defensa per poder competir millor i endur-se una nova victòria. La desfeta més va arribar, com diem, contra un rival de la part baixa, com era aquest Poblenou. Malgrat això sí, el jugador verd i blanc creu que no es va deure ni a un excés de confiança ni tampoc de relaxament. Els graciencs són sisens ara mateix, a 2 punts del 5è lloc, després d'aquests 2 duels perduts a casa de manera consecutiva.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Barça-Girona. Arriba la quarta edició de la Supercopa de Catalunya. Una final inèdita. El 6 de març a 6:45 de la tarda a l'Estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Revalidarà el títol al Barça? Aixecarà el trofeu per primer cop al Girona? No et perdis aquest partit de primera. Vine a la Supercopa de Catalunya. Entrades a fcf.cat. Federació Catalana de Futbol, al costat del futbol català.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa. En els darrers dies hem conegut que Sabadell serà la seu de la 35a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris 2019-2020. A partir de la tardor s'espera a les instal·lacions municipals la presència de milers d'esportistes procedents de 12 de les 12 universitats que hi ha actualment a Catalunya. Una elecció, per cert, que s'ha promogut des de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell. És una informació que ens amplia el Pau Vituri.
Entre el mes de novembre d'aquest any i el març del 2020, Sabadell acollirà els diferents equipaments municipals de la ciutat als Campionats de Catalunya Universitaris, una competició en la qual hi ha una gran diversitat d'esports: bàsquet, futbol, futbol sala, handbol, rugbi, vòlei, atletisme, natació, karate o tennis, entre d'altres. L'objectiu principal és fomentar la pràctica esportiva entre els membres de les comunitats universitàries, ja que els participants poden ser estudiants, personal docent o d'administració. Des de l'Ajuntament de Sabadell també afronten aquests campionats amb uns objectius concrets. Marisol Martínez és la tinenta d'alcalde i regidora d'Esports.
Estamos ahora ya trabajando a nivel técnico todo eso, ¿no? Son todos deportistas que están en torno a los 3.500 deportistas que tendremos durante días en nuestra ciudad. Y nuestra idea también es poder compaginar y aprovechar que tenemos esos deportistas universitarios en la ciudad para también ver cómo lo vinculamos con todos los ciclos formativos que tenemos de deportes en la ciudad y con las escuelas.
Sabadell agafarà el relleu de l'Hospitalet, seu dels Campionats de Catalunya Universitaris en aquest 2019. En el passat també ho van ser municipis com Cornellà, Barcelona, Igualada o Sant Cugat. Aquest volum d'esportistes a la ciutat podria portar a pensar que es tracta d'una arma de doble fil. L'impacte que deixen competicions d'aquest àmbit a la ciutat sempre és positiu per l'economia i el turisme sabadellenc, però les instal·lacions municipals de Sabadell acostumen a tenir pocs forats lliures. Martínez assegura que això no ocorrerà perquè els campionats se celebraran en una altra franja.
Este encuentro, la ventaja que tenemos, que eso no significa demasiado movimiento, es porque son horarios de mañana. En horarios de mañana los equipamientos deportivos de lunes a viernes, la verdad es que podemos hacer un uso tranquilo para poder hacer una acogida de un acontecimiento como este.
En paral·lel, i aprofitant aquesta condició de ciutat organitzadora dels Campionats de Catalunya Universitaris, l'Ajuntament i la UAB han mantingut també les primeres trobades per tal que Sabadell obtingui la distinció de Vila Esportiva Universitària 2020.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sabadell Vila Universitària, també Vila de Waterpolo. La Salpul Natació Sabadell està ja centrat plenament en la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga femenina contra l'Horizonte Catània. Ja no té cap partit més de pel mig. En l'últim enfrontament abans d'aquest duel, les sabadellenques es van imposar dissabte en el derbi contra el Terrassa de manera còmoda, plàcida, per 5-18. Un partit en el qual no hi va haver història, com era de preveure, especialment a partir del segon període, quan van trencar l'enfrontament. Ainara Ferrer, portera que va disputar els 4 quarts a la piscina de les Agarenques, explica que era l'últim examen abans de jugar-se el passi a la final a 4.
Nosaltres a tots els partits els hi donem importància i el Terrassa tampoc és que sigui precisament un equip de guanyar-lo fàcil. El primer parcial, per exemple, en cada 0-2. Però sí, vam anar a fer la feina perquè realment tenim el cap posat ja en el partit de dimarts contra Catània i sí, vull intentar buscar un bon resultat i ja està.
Els primers dies després de tornada a Sicília, l'equip ha treballat el físic sobretot, mentre els últims entrenaments previs al duel de tornada, és a dir, aquesta setmana que encetem avui, estaran centrats ja en l'aspecte tàctic. Ainara Ferrer indica què és allò que han de millorar de cara al segon partit de la sèrie.
És la idea que tenim d'aquesta setmana, corregir els errors del partit d'anada, del partit de Terrassa també, perquè tàcticament hi havia parts que estaven pensades de fer coses pensant ja en el Catània, i és això. Sí que potser els 2-3 primers dies també fem una mica de càrrega física, perquè al final juguem el dimarts de la setmana que ve, no juguem el dissabte com ho hauríem de fer. Així que potser sobretot els matins fem més càrrega física i després a la tarda, que és quan tenim tot l'equip al complet, fem la tàctica.
A partir de demà, per cert, l'equip de David Palma ja s'entrenarà a la piscina de 50 metres interior de Calllong, és a dir, l'escenari on dimarts de la setmana que ve es jugarà a les 7 del vespre aquest duel de tornada contra l'Horizonte, que podreu escoltar aquí a Ràdio Sabadell amb la narració com el partit d'anada del Pau Vitorí.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Avui acabem el programa parlant de motor i de Sergi Giralt, que va haver d'abandonar la tercera edició del Rally Catalunya Històric quan anava primer a la classificació. El copilot sabadellenc acompanyava Juan Pedro García als volants d'un Autobianchi A112 a Barça amb l'objectiu de ser el vencedor final de la cursa, però va haver de retirar-se en el sisè tram del primer dia de rally quan comandava la classificació. La previsió indicava que acabaria la jornada almenys entre els tres primers. Benedit, per haver arriscat tant, per haver estat tan ambiciós, Giralt explica així el moment de l'accident.
A 50 metres del final vam tenir un toque amb una mica massa forts, perquè l'últim quilòmetre hi havia molta gravilla i em vaig arriscar una mica. Anàvem primers, vull dir, de fet, al ralli. I, bueno, vam topar amb una vorera i vam trencar una vara d'acció i es va quedar allà.
És el segon cop que Giralt es veu involucrat en un accident d'aquest tipus en el Rally Catalunya Històric, igual que li va passar ja en la primera edició de la carrera. L'any passat es va haver de conformar amb la tercera plaça. En l'edició d'enguany, on es rememorava, per cert, el mític Rally de les Caves, el pilot local no només assegura que se sentia a gust amb el vehicle i amb el recorregut, sinó que es veia amb opcions reals de sortir vencedor.
No, la victòria està lluita amb el podi, sí, segur, perquè estàvem allà. De fet, quan ens vam veure parat, segur que més d'un havia quedat un os menys, saps? Però, perquè, aviam, vam marcar el primer tram, vam marcar el tercer, el segon vam marcar també... Bueno, és que no vam anar més avall del tercer de posició en tots els sis primers tramos.
Els guanyadors finals van ser Salvador Canyelles i Carles Jiménez. La propera cita de Giralt serà d'aquí a un parell de setmanetes al Rally Moritz Costa Brava. Demà a l'Hotel Suís escoltarem a partir de les 2 a Pedro Capó i a Fernando Pajarero parlant clar sobre l'actual moment del Sabadell. Conversarem amb una de les capitanes del Femisport Nou Escorial de Futbol Sala, amb la Sandra Rivera. Tindrem també natació artística amb la sabadellenca Emma García i la medalla que acaba de guanyar amb el duo mix de l'Open de França en l'estrena de la temporada per la nedadora de la ciutat. I a més de tot això, per exemple, ciclisme amb la prèvia d'un nou campionat de Sabadell i trofeu Joan Escolà i la gent de la Unió Ciclista Sabadell visitant-nos aquí als estudis de Ràdio Sabadell demà a partir de les 2 a l'Hotel Suís. Per cert, tindrem també una sorpreseta, com dèiem abans, amb Alberto Etzogo, encara que si sou fidels de Ràdio Sabadell, segur que la teniu ja del tot controlada.
Hotel Suís.
I també teniu tota la informació del dia, com sempre, a radiosabadell.fm, i si sou de les xarxes socials, pendents del Facebook, de l'Instagram de l'emissora, per exemple, teniu les fotos de la rua de Carnaval d'ahir, i també, evidentment, de Twitter, @radiosabadell. Des del control de so, us envieu un petonarro al Toni González, del nostre tècnic de so. Demà, com diem, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat, a les 2 en punt, aquí al 94.6 o a radiosabadell.fm, a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.